Benvinguts a l'informatiu cap de setmana d'aquesta primera setmana de febrer. Saben que tenen en comú la Torre de Fontaubella, la Vilella Alta, Cornudella del Montsant i Poboleda? Que tots quatre estan preparant la celebració de consultes populars respecte a la independència de Catalunya. La Torre el dia 28 de febrer, la Vilella el dia 25 d'abril, ja tenen data. Cornudella i Poboleda encara no ho tenen clar. I un altre municipi que podria acabar convocant una consulta és... Sí, ja s'ho poden imaginar. Falset. Aquesta tarda el col·lectiu independentista del Priorat i el Centre d'Estudis Falsetans han organitzat una xerrada en la que membres de la plataforma Montbrió Decideix explicaran com es fa això de muntar una consulta popular. A tot Catalunya ja hi ha 371 municipis que han celebrat o tenen la voluntat de plantejar una consulta que, des d'algunes administracions, i no cal sortir del Priorat, titllen d'inoportuna. La setmana ens ha deixat altres titulars. El Parc Natural de la Serra del Montsant disposarà d'aquí dos anys d'un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. Es tracta d'un document que definirà què es pot fer i quan al parc. A més, servirà de full de ruta de cara al futur. I el Priorat va començar l'any com va acabar l'any 2009, amb un augment de l'atur. Al gener van ser 44 persones més les que es van afegir a la llista d'aturats de la Generalitat, en total 484 a la nostra comarca. I la Biblioteca Salvador Estremifà va celebrar aquesta setmana els 3 anys de la seva obertura. Un aniversari que arriba quan encara no s'ha tocat sostre pel que fa al número de persones que demanen fer-se el carnet. Una bona notícia pel centre cultural més popular de Falset i també de la comarca. El col·lectiu independentista del Priorat, el CIP i el Centre d'Estudis Falsetans organitzen aquest vespre a Falset una xerrada sobre les consultes populars respecte a la independència de Catalunya. Michael Shilwood, portaveu del CIP, anunciava durant el programa a l'hora del vermut del passat dissabte la celebració d'aquest acte. Shilwood, però, no va voler avançar si, finalment, el col·lectiu independentista tirarà endavant la consulta a la capital del Priorat.
Dissabte que ve a la tarda hi ha una xerrada sobre el tema. Aquí a Falset, sembla que es fa l'artesana. L'organitza el Centre d'Estudis Falsetans, junt amb el col·lectiu independentista del Priorat. És una xerrada sobre una explicació sobre això i a veure si hi ha més gent que s'anima a fer les consultes aquestes. Sí, a la llarga, suposo que és el capital de comarca, no? És un lloc, és el lloc obvi.
La xerrada anirà a càrrec dels membres de la plataforma Montbrió Decideix. Aquest municipi va celebrar la consulta el passat 13 de setembre i d'un cens de 1.740 persones, 540 van dipositar el seu vot. El sí va guanyar amb un 96,34% dels vots. I com us dèiem, hem d'afegir alguns municipis de la nostra comarca que ja han anunciat la data en què celebraran la consulta sobiranista. La setmana passada us explicàvem la Torre de Fontaubella, que ha estat el municipi que ha trencat el gel pel que fa a les consultes a la nostra comarca. Avui hi hem d'afegir un nou municipi, es tracta de la Vilella Alta. Segons fonts de la mateixa organització, el passat 31 de gener es va constituir la Vilella Alta Decideix, la comissió organitzadora de la consulta sobre la independència en aquest municipi. Una comissió integrada per veïns i veïnes que, afirmen, treballaran perquè el 25 d'abril del 2010 se celebri la consulta. A la Vilella hi hem d'afegir dos municipis més. Es tracta de Cornudella del Montsant i Poboleda, que han anunciat que volen fer la consulta, però encara no tenen previst la data de celebració. La direcció del Parc Natural de la Serra del Montsant prepara el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de la Serra Prioratina. Es tracta d'un document que reunirà tota la informació existent sobre els valors patrimonials del parc i una diagnosi dels punts que poden generar problemes, ja sigui per la gestió o pels diferents actors, com ara els veïns, els amants de la muntanya o agents forestals, que es mouen dins de l'àmbit de l'espai. Neus Miró, directora del parc, assenyala un altre punt important del pla especial, la redacció dels objectius i usos del parc.
S'ha de seguir el procés, no? Que primer cal elaborar aquesta primera diagnosi, veure quins possibles conflictes, quines possibles potencialitats del territori i a partir d'aquí escriure el full de ruta. Evidentment, jo penso que al llarg d'aquests 7 anys de gestió del parc ja s'ha treballat molta cosa, vull dir, ja s'ha consensuat amb la gent del territori tota una sèrie de coses, com pot ser des de la regulació de l'escalada, el tema del tancament de camins, etc. Però, bueno, hi ha coses molt importants, com pot ser tot el tema de la zonificació de l'espai o el tema d'ampliació del propi parc, etc.
El pla especial del parc també inclou els municipis de la Mancomunitat del parc i dos pobles més, Torroja i Poboleda. La primera part del pla inclou la participació ciutadana, un procés que ja ha començat, com explica Neus Miró.
Que el tema de la participació potser és una de les coses que tenim més treballades en el territori, evidentment, perquè a través de l'Agenda 21 ja es va elaborar tot un projecte de participació i aquest projecte de participació pues, ha fet que ja s'hagin creat una sèrie de canals de treball amb la gent del territori. A més, l'any passat també vam encetar un projecte de participació per veure la relació que la gent del territori volia amb el parc o quines coses volien que el parc oferís al territori. I la veritat és que justament el dia 30 i 31 d'aquest mes, de gener, vam fer el retorn d'aquest procés de participació, una mica amb els compromisos que s'assumia des de l'equip de gestió de cara a la gent del territori de les seves propostes. Això ens va permetre ja obrir una part final en la qual explicàvem què és el pla especial i com hi podran integrar-se en aquest procés de participació. El procés de participació s'ha estructurat per l'empresa a la qual se li ha adjudicat el tema de la redacció i la tramitació, que és MN Consultors en Ciències Ambientals, i han estructurat per tema sectorial la participació. O sigui, la part prioritària sobretot està centrada pel tema dels pagesos, el sector primari. Després n'hi haurà unes altres que serien pel tema de l'administració i unes altres pel que serien tot el tema d'empreses, entitats i gent que fa ús de l'espai. L'estructura és una mica aquesta, vull dir, encara no està el calendari tancat, però bueno, s'està treballant en aquesta estructura. El projecte és un projecte llarg. És un projecte que bé, evidentment, a acabar se convertint en una norma jurídica, pues ha d'estar consensuat per totes les parts i ha d'estar aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, pues això, si tot va molt bé, molt bé, pensem que en 2 anys ho podem aconseguir.
I hem d'afegir una qüestió més respecte als pobles de la Mancomunitat del Parc Natural de la Serra del Montsant, ja que instal·laran registradors de sorolls a la xarxa de subministrament d'aigua per controlar les fuites que s'hi produeixen. Es tracta d'una prova pilot que ha engegat la Diputació de Tarragona i que té per objectiu oferir en un futur assistència en el control de les pèrdues en la xarxa del subministrament dels municipis. El projecte es troba dins de l'Agenda 21 d'aquests pobles i té un pressupost de 18.500 euros, a més s'emmarca dins del Pla Estratègic de Sostenibilitat de la Diputació Tarragonina. Un pla que assenyala la necessitat d'avançar en la gestió òptima de l'aigua per tal de lluitar contra el canvi climàtic. Obrim plana econòmica amb 3 temes. El primer, la comarca del Priorat comença l'any 2010 amb la mateixa tendència que va acabar l'anterior pel que fa a les dades de l'atur. Segons l'Observatori del Treball de la Generalitat, el mes passat 484 persones del Priorat estaven aturades. Això significa que menys d'un 9% de la població activa de la comarca es troba sense feina. Encara al voltant d'aquesta dada, que suposa 44 persones més que el desembre de l'any passat, també significa la continuació de la tendència a l'alça respecte als mesos anteriors. No deixem de parlar d'economia. Les pensions van ser el passat dilluns el tema de la conferència que les delegades de la Seguretat Social de Móra d'Ebre, que inclou el Priorat i Tortosa, van oferir a la sala de plens de l'Ajuntament de Falset. En un moment com l'actual, en què el tema de les pensions està al centre del debat mediàtic, Araceli Rubí, directora del Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de Móra d'Ebre, va explicar la revalorització de la pensió, o sigui, l'increment d'aquesta prestació, tenint en compte l'IPC del novembre. I el fet que, a més, hem d'afegir, enguany, els pensionistes no rebran la diferència.
El mecanisme per al qual, vull dir, s'arriba a la revalorització de la pensió. Aquest any ja un dels punts també a tractar és aquest, que aquest any la previsió va ser superior a l'IPC previst, no? De banda de la crisi que hi ha i de l'inflació que hi ha hagut. I aleshores aquest any no hi ha aquesta paga única, clar. I a la vegada, doncs, bueno, tot això, com dic, el mecanisme fins a arribar a la pensió i explicar, doncs, bueno, també l'IRPF, tots els problemes, diguéssim, o tots els temes que hi ha més novedosos cada any. Ja, com he dit, apuntat, un d'ells és l'IRPF d'aquest any, que molts pensionistes han vist afectats, i doncs, bueno, per donar-los una informació més propera, explicar-los el per què d'aquesta problemàtica i atendre, doncs, diferents consultes que ens vulguin fer.
La directora del Centre de la Seguretat Social Morenc justifica l'anunci del govern espanyol d'allargar la data de jubilació fins als 67 anys, ja que assenyala el canvi en el tipus de la vida laboral, abans amb el mateix del lloc de treball tota la vida i ara amb el canvi com a norma. Araceli Rubí assenyala com les dades de la demografia també obliguen a prendre mesures per mantenir la caixa de les pensions.
Abans, vull dir, per exemple, ja havia, doncs, la gent tenia un treball més estable, no? I aleshores tota la seva vida laboral no es veia sotmesa a gaires variacions, no? I a la vegada les bases per les quals se cotitzaven, doncs clar, un anava adelantant els anys, anava pujant de categoria i al final de la seva vida laboral tenia unes bases més altes, eh? I aleshores un dels conceptes per això s'agafen els 15 anys últims perquè les bases realment s'entenia que eren més altes al final de la vida laboral. Ara això ha variat, no? La societat ha canviat i molta gent desgraciadament se veu afectada que al final de la seva vida laboral té unes bases reguladores més baixes o inclús, vull dir, doncs no en té perquè se queden a l'atur, no? I aleshores s'ha d'ajustar això, agafant un ventall més ampli de la vida laboral, doncs agafem unes cotitzacions que havien quedat endarrerides, no? I que potser eren més altes que les del final de tot. I després també l'allargar, la que podem referir a vostè, no? L'allargar, doncs, a les 67 anys, que ara, doncs, és el tema del dia, doncs, també perquè clar, l'expectativa de vida, doncs, s'ha anat allargant molt, no? I aleshores és la bossa, diguéssim, de les pensions, doncs, és molt forta, és molt elevada, no? I és una miqueta, no? Doncs, retindre això, que és allargar, esperar una mica més a, doncs, a la pensió perquè no sigui una despesa tan forta per les arques de la tresoreria.
Una qüestió més d'economia. Segons una informació publicada al diari El Punt aquesta setmana, el preu del metre quadrat d'habitatge de nova construcció a Falset el passat mes de desembre es va fixar en 1.446 euros al metre quadrat. Seguint amb les dades d'aquest rotatiu extretes de l'informe de la Societat de Taxació, respecte a l'any 2008, el preu de l'obra nova ha caigut un 2,2%, o el que és el mateix, s'ha rebaixat en 34 euros. La mateixa informació assenyala que Falset és un dels municipis en què més es pot observar el creixement desorbitat dels darrers anys de la bombolla immobiliària. En aquest sentit, les dades assenyalen que entre el desembre de l'any 2006 i el juny del 2007, el preu del metre quadrat a la capital del Priorat va augmentar un 28%. I també dins de l'àmbit econòmic hem d'afegir que la banca ètica es planteja com la banca alternativa al model d'entitats financeres actual. Aquest és el plantejament de Joan Melé, delegat del Trio Dos Banc a Catalunya. El passat dijous, en una xerrada al poble dels Guiamets, Melé va exposar les diferències entre els dos models de banca.
Primera, és que és l'alternativa per qüestions ètiques. És a dir, amb aquests diners farem coses que són ètiques i que no perjudiquen. Segona, els diners en banca ètica estan més segurs. O sigui, tota la banca ara està passant un moment complicat. Nosaltres no. Per què? Perquè no fem especulació. O sigui, la primera ètica és no especulis i no juguis amb el diner de la gent. Per tant, la gent ha descobert que els diners en banca ètica són més segurs. A mi a vegades hi ha gent que diu, però això ja és segur. Dic, cony, això sí que ho és. Els altres ja t'han demostrat que no ho són. Clar, perquè fem coses, que dona el 15, dona el 20. Això es veu que no pot ser. Llavors, jo crec que és el futur. Primer, és un diner més solvent, més segur, més estable, no provoca alts i baixos, no provoca aquests conflictes econòmics en el món. I segona, la banca, sempre em dic que la banca té el poder, no? Mou mils de milions. Doncs per què no utilitzem aquest poder per ajudar a canviar la societat? I això que Europa i Estats Units ho van descobrir fa 40 anys, bueno, quins ha arribat tard, ha arribat fa 5 anys a Espanya, sí, però estem reaccionant a marxes forçades.
Melé també va explicar alguns consells que els ciutadans poden posar en pràctica per canviar la situació econòmica actual. El consum responsable, assenyala el director de la banca ètica, és el primer pas.
Quan anem a consumir, consumim només coses ecològiques. En aquests moments que estem parlant de canvi climàtic, ens estem carregant el món, molts no saben que el 60% del canvi climàtic ve de l'agricultura. Una agricultura mal feta, doncs quan consumim ecològic, tant quan parlem de menjar com quan parlem de roba com quan parlem de mobles. Aquesta és una proposta. La segona, un consum responsable. O sigui, hi ha gent que està parlant de decreixement. Jo també crec que hem de baixar el consum, però hem de baixar el consum material i hem d'augmentar el consum cultural. És a dir, la gent diu, home, si consumim menys hi haurà més aturats. Però no tot és consumir matèria. Creem nous llocs de treball basats en la cultura.
Ens centrem en l'àmbit de la salut. El Dia Mundial contra el Càncer, que es va celebrar el passat dia 4, ens va deixar algunes dades per a l'esperança. Tot i que, segons el Departament de Salut, aquest any es preveu que s'arribin a diagnosticar més de 2.400 casos entre els homes i 1.500 en dones, La mortalitat per càncer ha decaigut un 0,6% anual pel que fa a les dones i un 0,1% anual en els homes. Aquest descens es deu sobretot al diagnòstic en etapes més precoces de la malaltia i també a la millora dels tractaments. I una altra dada. En 20 anys, els que separen els anys 1980 i el 2000, la supervivència als 5 anys del diagnòstic ha passat del 35% al 52%, això entre els homes, i del 49% al 62% en les dones. Una dada, doncs, per l'optimisme i l'esperança en aquest sentit. La Biblioteca Salvador Estremifà aquest dimecres va complir el tercer aniversari de la seva obertura. Montse Bartolomé, la directora de la biblioteca, es mostrava sorpresa pel fet que encara continuen augmentant el nombre de persones que demanen el carnet del centre.
Ara som 2.400 usuaris, continua creixent i encara que sembli estrany hi ha gent que encara no té el carnet de la biblioteca. Aquests últims mesos hem anat fent molts carnets de gent, no hi ha de visitants o de gent que ha vingut a viure ara, sinó gent que vivia aquí de sempre i que no tenia el carnet. No sé si és a boca a orella, si s'atreveixen a entrar, no sé per què, però encara hi ha gent d'aquí que no el té. I en aquest sentit, doncs, això és positiu, perquè la biblioteca continua creixent. El que passa que jo crec que no pot ser un guany, pot ser no l'altre, però arribarà en un moment que s'estabilitzarà, perquè clar, tota aquesta crescuda, bueno, no sé, me sorprendria molt, no? Si continues creixent, però jo crec que comencem a arribar ja a una estabilitat.
Bartolomé assenyala que la gent, les persones que omplen cada tarda l'edifici de Can Magrinyà, són el millor d'aquests 3 anys al capdavant de la biblioteca comarcal.
Bueno, el millor és la gent, sempre. La gent és molt agraïda i això ho valorem molt positivament. La gent, perquè la gent és el que fa que hi hagi la biblioteca, que és el que fa que hi hagi el moviment. La gent que comenta llibres, que es recomana pel·lícules. Jo crec que és la gent. I el pitjor, no ho sé, jo de coses negatives tampoc no en veig. Crec que no. I si n'hi ha alguna és tan petita que ja no compta.
I la directora de la Biblioteca Salvador Estremifà, que recordem col·labora en aquesta emissora, també ens ha explicat els projectes de futur d'aquest centre cultural ubicat al vell mig de Falset.
Bueno, el futur per les biblioteques en general, pel món del llibre en general, el futur no és gaire esplèndid amb el sentit de amb el tema d'internet, diríem, no? Perquè què ha passat amb la música, no? Amb la gent se baixa música d'internet, el prestig de música és, no és molt alt, però tampoc és el que hagués sigut fa 10 anys. I penso que és un repte per les biblioteques, perquè internet, les xarxes socials, també fan que la gent una mica se quedi a casa, no? Si tens ordinador. I penso que el repte és aquí, no? És com les biblioteques s'adaptaran a tot aquest món. I hem d'estar una mica alerta de tot això, dels e-books, o sigui, dels llibres digitals. Hem d'estar una mica al capdavant o intentant, perquè clar, l'administració a vegades els hi costa això, però estar una mica al dia de tot això. I també penso que sí, hi ha moltes xarxes socials i internet, però a la gent també li agrada trobar-se físicament i parlar l'un amb l'altre, no? I en aquest sentit.
I no marxem de Falset, ja que dimecres es va celebrar la festivitat de Sant Blai. Al matí es van venir els guinaldos, el coc i els bunyols de vent a l'església de Santa Maria i a les 7 del vespre va començar la cercavila del coc amb la banda de música Vila de Falset fins a la capelleta del Sant al Malanyet, on van ballar sardanes. Anton Vidal, director del Centre d'Estudis i organitzadors de la festa, ens comenta el sentit d'aquesta petita festa, però important pels falsetans.
La festa de Sant Blai té una certa història. Penseu que ara estem al barri del Malanyet. Malanyet, temps enrere, eren, bueno, com una altra barriada del poble, i aleshores, doncs, heu sentit parlar, doncs, de les festes de barri, doncs, el Malanyet, doncs, feien la seva festa, i en aquest cas la seva festa era, doncs, agafar un coc d'un parell de metres de llargada i passejar-lo pels carrers per poder, doncs, bueno, vendre números i en aquest cas, doncs, fer diners, no? Fer diners per organitzar, doncs, la festa del barri. Això va ser una cosa que, segons les notificacions escrites que es poden trobar en algunes revistes de principis de segle i finals, és a dir, principis de segle del segle passat i finals del 1800, doncs això va ser una de les coses que ens va impulsar, doncs, a poder, doncs, revifar i de tornar a fer aquesta festa. Naturalment, no, el primer va ser una coca maurada, que en deien, però en acabat doncs, ja va passar doncs, el que avui dia se'n pot dir una pizza.
Anem ara amb els titulars esportius amb Jordi Perelló.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu torna a la competició demà diumenge. Serà a 4:45 de la tarda i el nou Domènec Aragonès. Recordem que el Falset Esportiu va perdre per la mínima ben honrosament el passat diumenge al terreny del líder del Nàstic de Tarragona C. Un Falset Esportiu que ocupa hores d'ara el 12è lloc de la classificació amb 19 punts. Rep demà diumenge a 4:45 de la tarda el nou Domènec Aragonès, un dels gallets de la categoria. Si la setmana passada s'enfrontava al líder, el Nàstic C, aquest diumenge, demà diumenge, s'enfronta al segon classificat, el Mas Pellicer. Un partit d'allò més difícil pels falsetans, que intentaran donar la sorpresa demà diumenge aquí a casa i intentar guanyar amb un equip, el Mas Pellicer, que vindrà, sens dubte, pels 3 punts aquí a la capital del Priorat. Pel que respecta al Porrera Unió Esportiva, el passat cap de setmana perdia a casa 0-1 front el Principio Futbol, un Porrera Unió Esportiva que a hores d'ara es belluga a l'antepenúltim lloc de la classificació de la tercera territorial amb 12 punts. El Porrera Unió Esportiva que aquest cap de setmana visita aquesta tarda de dissabte a les 4 de la tarda a les 16 hores al terreny del Baix Gaià, un equip que hores d'ara es troba al ben mig de la classificació. Pel que respecte al món del futbol sala, el Pradell Futbol Sala aquest cap de setmana torna a la competició després d'haver guanyat el passat cap de setmana passat dissabte per 1-3 a la pista del Riudoms Flacops. Un Pradell Futbol Sala, doncs, que torna a la competició avui dissabte visitant Cambrils, la pista del Mediterrani de Cambrils a partir de les 7 de la tarda d'avui dissabte. Una categoria més avall, el Futbol Club Cabassers rep aquesta tarda de dissabte també a les 4 de la tarda l'equip del Finques Ligna B de Reus, un partit important pel Futbol Club Cabassers si vol acabar optant als 4 primers jocs de la segona divisió provincial de futbol sala que li donarien lloc a fer a la promoció d'ascens. Fins aquí doncs el capítol d'esports aquí a l'informatiu. Ens retrobarem a les 2 del migdia, a les 14 hores, amb els esports aquí a Ràdio Falset. Avui amb entrevista amb el president del Porrera Unió Esportiva, Toni de l'Aigle. Tot això i molt més dintre d'una estona, a les 2 del migdia. Serà fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
I després dels esports, com sempre, el temps, amb Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat també per una certa variabilitat, amb algunes pluges a última hora, que han donat quantitats moderades de 8, 9 litres per metre quadrat, o 10, i una situació en quant a temperatures baixes els primers dies, amb fortes glaçades, i a més ja suaus ara acabada la setmana. Pel que queda cap de setmana, la situació es mantindrà completament estable, tenim situació anticiclònica. Les temperatures seran bastant agradables, sobretot durant les hores centrals del dia, però ja entrada la setmana vinent, el dilluns s'esperen noves pluges perquè noves perturbacions atlàntiques ja apunten cap a casa nostra i provocaran aquestes pluges, doncs, com hem dit ja el dilluns, que arribaran d'una forma moderada aquí a les nostres comarques. Les temperatures mantindran uns nivells no excessivament freds, més aviat templats per la poca d'any que ens trobem, i doncs, a l'espera d'aquest canvi pel dilluns, que el direm encara d'avui dissabte i demà diumenge, d'un temps molt, molt agradable. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1603, es registrava una forta nevada a València.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí aquest informatiu que els ha acompanyat a l'edició, a la veu i al control tècnic Jordi Soldevila, esperant que passin un bon cap de setmana. Abans, però, que passi el cap de setmana desitjant i esperant que continuïn a la sintonia de Ràdio Falset, ja sigui al 107.6 de la freqüència modulada o per internet, i estigueu amb nosaltres a l'hora del vermut. Però no només que estigueu amb nosaltres, sinó que també volem sentir la vostra veu, sobretot la vostra opinió dels temes que posarem damunt de la taula amb els tertulians d'aquí una estona. No ens deixeu, que acabeu de passar, repeteixo, un bon cap de setmana. Adeu.